gràcies.
Adéu, Manu.
Adéu, bon dia.
Adéu. Senyores i senyors, adéu. Bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
La mort a trets d'un home a la zona franca aquest cap de setmana ha encès totes les alarmes i ha tornat a situar la seguretat ciutadana com un dels temes més candents de la conversa pública. Els Mossos d'Esquadra investiguen aquest cas com un assassinat a sang freda, una revenja directament vinculada a les bandes i a les xarxes del narcotràfic. Aquesta violència armada, però, no és una anomalia estrictament nostra. Estem davant d'un fenomen global. L'auge del crim organitzat és una onada que creix a tot el món. Es tracta de màfies transnacionals que actuen a la via pública, amb xarxes completament presents arreu del món. En parlava l'intendent dels Mossos, Toni Rodríguez, la setmana passada al matí de Catalunya Ràdio.
El que sí que li dic és que entorns criminals producte del narcotràfic sí que estan fent servir persones o sicaris, però no perquè estiguin establerts a Barcelona o a Girona o a Toledo. Això és internacional, això és global.
Aquesta és una lluita, per tant, que compartim amb altres països i amb les principals forces policials europees. Però alerta perquè que el repte sigui internacional no el fa menys urgent a casa nostra. Que passi a tot arreu no ens pot portar tampoc a l'acceptació. La primera responsabilitat dels mitjans de comunicació ha de ser fugir de la morbositat i l'especulació. La nostra obligació és aportar rigor, profunditat i tractar aquesta realitat des de la complexitat que exigeix. I això passa també per fer-nos les preguntes necessàries. Preguntar-nos, per exemple, si aquest tipus de violència tan visible suposa una amenaça inèdita. O si, com apuntava en aquest programa Eduard Sallent, excap de la policia, estem a prop de tenir una màfia autòctona.
Hi ha grups organitzats a Catalunya i el risc de futur que tenim és que aparegui una màfia autòctona. Les màfies que hem tingut fins ara són màfies que venen de fora. Són màfies que majoritàriament doncs, poden estar relacionades amb el cultiu de la marihuana.
La seguretat física i la protecció de la vida no són conceptes menors ni tampoc debats ideològics. Són un bé públic irrenunciable. Són una base fundacional del nostre estat del benestar. Pots tenir la millor xifra d'hospitals o les millors escoles públiques del continent, però serveix de ben poc si la ciutadania li fa por baixar al carrer. Garantir espais públics lliures de violència és també una qüestió de pura equitat. La gent ha de tenir la confiança plena de poder fer vida als seus barris sense témer un tiroteig a la cantonada. I per garantir això, cal també una resposta unànime a tots els nivells de l'administració. Quan parlem de vides humanes, d'ordre i de seguretat, no hi ha lloc per al partidisme. Catalunya i Europa, tota Europa, s'enfronten a màfies amb estructures empresarials i amb molts recursos econòmics. Per tant, l'administració no pot anar un pas enrere. La seguretat també és una qüestió que ha de preocupar les esquerres. Les dades diuen que els incidents amb armes de foc han crescut un 40% en l'últim any a Catalunya. I també tenim un problema de sensació, de percepció, que és tan o més rellevant que les mateixes dades.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
Avui és dimarts 19 de maig, ens hem despertat amb 6 graus a Viella, 14 a la Selva del Camp i 17 graus a la ciutat de Barcelona. També amb força núvols, però que a aquesta hora ja estan marxant. Avui preveiem que s'imposi el sol a la majoria de comarques, amb algunes restes de núvols, això sí, que els pot costar més de desaparèixer en alguns trams del litoral, però amb previsió que encara creixin algunes tempestes. Avui, sobretot a l'interior de Girona, al nord de Barcelona, aquí poden ser fortes, fins i tot amb alguna calamarsada i també amb alguns ruixats al Pirineu. A la resta, pujarà la temperatura entre 3-6 graus respecte a la d'ahir, podríem arribar als 30 graus a les comarques de Ponent i continuarà pujant amb un temps més estable el que resta de setmana.
Ara són les 8 i 4 i d'aquí una estona entrevistarem el secretari general de Vox, Ignacio Garriga, per parlar dels efectes de les eleccions andaluses en què l'extrema dreta reclama que el Partit Popular accepti el criteri de prioritat nacional a l'hora de donar ajudes públiques. Serà a partir de 9:45. Però el El tema d'aquesta hora són els pressupostos de la Generalitat. Aquesta hora està prevista que es firmi un acord entre el govern i Esquerra Republicana perquè es pugui aprovar els comptes per primer cop des del 2023. Els republicans ja han confirmat la llum verda després d'un triple acord per compensar l'incompliment d'aquest compromís que Catalunya recapti l'IRPF. En lloc d'això, hi haurà una línia de tren orbital i la majoria de catalans al Consorci de la Zona Franca. També una societat mixta per executar les inversions de l'Estat. Anem cap al Palau de la Generalitat. Jordi Corbalán, bon dia.
Bon dia.
S'han fet ja la fotografia, Salvador Illa i Oriol Junqueras?
Doncs encara no, es farà esperar uns minuts per bé que Oriol Junqueras ha arribat ja al Palau de la Generalitat. Ara en aquests moments és a la sala de l'Arxiu de Comptes, el lloc on esperen els convidats abans que el rebi el president de la Generalitat, que encara imaginem és a l'interior del seu despatx i que sortirà d'aquí una mica a rebre Oriol Junqueras. Aquí hi haurà aquesta encaixada de mans a la Galeria Gòtica, que és l'indret del Palau de la Generalitat, reservat, diguem, per les grans ocasions. El líder d'Esquerra, com dèiem, ja és aquí a Palau. Abans es reunirà una estona, serà una trobada protocolària amb el president de la Generalitat al despatx, i després ja veiem a l'altra banda d'aquí de la Galeria Gòtica una taula, podem dir, d'estil minimalista, preparada perquè el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el president d'Esquerra, Oriol Junqueras, firmin aquest acord de pressupostos.
Des del Palau de la Generalitat us segueix Jordi Corbalán. Fins ara, Jordi.
Fins ara.
I com deia el Jordi, aquesta fotografia ha estat possible un cop el Consell Nacional d'Esquerra ha validat aquest acord aquesta nit amb el govern. Ha estat després d'una reunió de més de 4 hores.
Bona nit a tothom, eh? Bona nit, bona nit.
Així, amb un bona nit a tothom, en sortia Oriol Junqueras, i ho feia després de rebre algunes crítiques també de membres d'Esquerra. Àlex Giral.
Segons fonts consultades per Catalunya Ràdio, hi va haver retrets per haver aparcat l'IRPF, per no haver atès les peticions dels mestres en les negociacions i per com s'ha pilotat la situació. No va agradar que la presentació ahir del tren orbital...
Es requereix coratge polític i sentit de país per arribar a acords.
La voluntat de canviar el model de país.
Es fes abans que la reunió del Consell. A banda, el pacte també inclou un nou ens per supervisar les inversions de l'Estat a Catalunya i majoria catalana al consorci que gestiona la zona franca. Àlex Giral, Robert, pel Matí de Catalunya Ràdio.
En aquest context, en el context d'aquests pressupostos, avui el periòdico també apunta que el govern i Esquerra han pactat també un pla de barris específic per als municipis més petits. El pla inclou 400 milions d'euros en 4 anys, els quals podran optar les ciutats amb menys població. Però un dels punts més comentats també de l'acord és aquesta línia orbital, un projecte per enllaçar amb tren les ciutats del voltant de Barcelona sense passar per la capital. I diu que fa molts anys que s'arrossega.
La línia orbital que relliguen doncs el conjunt de poblacions i que permeten que tinguem una xarxa i no solament punts que surten de Barcelona.
Aquest era Manel Nadal, el llavors secretari de Mobilitat del Govern, l'any 2005, per tant, fa 21 anys.
És una línia relativament fàcil de fer i és una línia de la que fins ara el Ministeri de Foment no n'ha estat prou convençut. Crec que ara comença a estar convençut.
I Joaquim Nadal, que era conseller de Política Territorial, deia que el govern espanyol n'estava més convençut. Això era el 2007. Els ajuntaments, per on ha de passar aquesta línia, reclamen que ara sí que es compleixi. Rafael de Ribot.
El món local aplaudeix que s'hagi tret del calaix el projecte després de 20 anys, però demana que no es descuidin les inversions a Rodalies. Aurora Carbonell és l'alcaldessa de Sitges.
Això no ha d'anar en detriment de que segueixi apostant i posant diners també per Rodalies actual, pel dia a dia.
La primera actuació serà el reforçament de l'actual R8 de Rodalies entre Granollers i Martorell, que hauria d'entrar en servei abans del 2030. Després vindrà l'enllaç de Granollers amb Terrassa el 2034, que és l'únic tram que té el finançament garantit al Pla de Rodalies. El 2037 es preveu que es pugui anar de Mataró-Granollers i el 2040 de Terrassa-Vilafranca. El 2041 de Vilafranca-Vilanova. Rafael de Ribot, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Aquesta hora, doncs, el govern i Esquerra firmen el pacte dels pressupostos. Frederic Vincent, bon dia.
Què tal, bon dia.
I a partir d'ara, quines passes venen?
Dues d'importants. Una, demà reuneix la Comissió Bilateral Estat-Generalitat per acabar de falcar-ho tot el que depèn del govern espanyol, per tant, per impulsar la línia orbital que haurà de pagar l'Estat, i que la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona tinguin majoria en aquest consorci de la Zona Franca. I després vindrà divendres. Serà llavors quan els comptes s'aprovaran en una reunió extraordinària del govern de la Generalitat. Dit això, hem de recordar que també cal el suport dels comuns.
Que no donin ni calendaris ni acords per tancats. És a dir, el calendari dependrà simplement de si s'avancen o no s'avancen amb les millores que nosaltres estem reclamant aquests dies. Habitatge, trens i lluita contra la desigualtat.
I aquest era l'avís per navegants que feia David Cid. Els comuns recordem que ja van arribar a un acord de pressupostos, però ara avisen que potser caldrà reobrir alguna carpeta o revisar-la. Cal el suport dels comuns perquè els comptes s'aprovin al Parlament. En qualsevol cas, quan el govern aprovi aquest divendres el projecte de pressupostos, començarà el tràmit parlamentari que hauria de durar en principi un parell de mesos.
Des de l'oposició, Junts per Catalunya retreu Esquerra Republicana que doni oxigen a Salvador Illa. Josep Rius n'és el portaveu.
Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa. Abans de ressuscitar projectes faraònics, més val que arreglin Rodalies, que continua fallant estrepitosament.
En tot cas, si aquest procés es completa i es poden aprovar els pressupostos, serà, com dèiem, el primer cop aquesta legislatura. De fet, avui acumulen ja 1.166 dies amb pressupostos prorrogats. L'últim cop que es van poder aprovar va ser el 10 de març del 2023. Sobretot plegat, comentari que afegim a aquesta hora de la periodista Núria Oriols.
Si algú hagués dit fa 6 mesos que els pressupostos catalans es desencallarien amb l'eix ferroviari orbital, ningú s'ho hauria cregut. Però s'ha imposat el pragmatisme, després que tant Esquerra com el PSC hagin constatat que la delegació de l'IRPF no la trauran de Madrid. Ara el president Illa té la palanca necessària per acabar la legislatura i intentar tancar les crisis obertes amb el sector públic. I Oriol Junqueras té temps perquè se li pugui aplicar l'amnistia i també un relat per les municipals, ja que això va de descentralitzar i millorar la mobilitat. El problema per Esquerra és intern, ja que després de prometre el concert econòmic, la militància s'haurà de conformar amb una qüestió ben diferent.
Aquest és un dels temes del dia. I l'altre gran tema del dimarts és un nou capítol de les vagues d'educació. Avui els docents tornen a mobilitzar-se, en aquest cas, al Maresme i al Vallès. Anem en directe a Mataró. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs heu pogut comprovar que avui no hi ha hagut els talls d'autopista, per exemple, aquí al Maresme a la C32 i al Vallès tampoc a la P7. Avui encara no han engegat les accions. Aquí a Mataró estem a l'escola Joan Coromines, que és el punt de reunió on començarà a 9:15 aquesta jornada. Avui la protesta es descentralitza i a la mateixa hora, a 9:15, es faran també accions al Baix Maresme, a Premià de Mar i a la zona nord, a Calella. Al migdia, els docents d'aquí, del Maresme, aniran cap a Granollers, al Vallès Oriental, on a les 12 del migdia comença una protesta en direcció cap a la Roca del Vallès. En el cas del Vallès Occidental, la convocatòria més potent serà a les 12 del migdia a la plaça Espanya de Sabadell. I també, en aquest cas, es faran accions descentralitzades, com per exemple a Barberà del Vallès. Una jornada més on els docents recordaran les consignes per demanar menys ràtios a les aules, millor sou i també millores per l'escola inclusiva.
El diari El Periódico destaca en portada que avui mateix el govern presentarà una nova proposta als docents.
Sí, assegura que la conselleria els hi farà arribar per escrit. Aquest és un requisit que els sindicats havien reclamat per anar a la pròxima reunió, que recordem havia de ser avui, però s'ha deixat per demà, per qüestions d'agenda. El diari no detalla el contingut d'aquesta proposta, però sí que cita el govern dient que tindrà com a marc els 2.000 milions d'euros previstos en els acords al que el govern va firmar amb la UGT i Comissions Obreres, que recordem són els sindicats minoritaris.
I paral·lelament, avui compareix la consellera al Parlament.
Sí, amb moltíssimes coses d'entrada, les vagues, evidentment, però sense oblidar la polèmica per la presència de dues Mosses d'Esquadra en una assemblea de mestres, un fet pel qual la setmana passada es va disculpar també al Parlament la consellera d'Interior. Per cert, que la Comissió de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona avui debat en una sessió extraordinària una altra qüestió relacionada amb l'ensenyament. És una proposició de Junts, Comuns i Esquerra per instar el govern a que retiri el seu pla pilot per desplegar Mossos d'Esquadra de paisà dins dels centres educatius.
I relacionat també amb el món de l'educació, alerta amb aquesta dada. Ja s'acosten al 10% als joves que no estudien, no treballen, no busquen feina i no tenen fills. Així ho deia el Financial Times i en parlava així en aquest programa l'economista Santiago Niño Becerra.
El problema que té Espanya és que hi ha un atur que és molt elevat, un atur juvenil que està també sobre el 24%, però és que a la vegada hi ha una població inactiva molt elevada, perquè no hi ha demanda de treball per ells. Sí, sí. I això és un problema.
Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir. Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
Base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
El matí de Catalunya Ràdio.
Ara és un quart de nou del matí, repassem els bàsics amb Sílvia Solanes, amb Pau Forada, amb Marc Forada, Francesc Soler, Lara García i Lola Mento. Bon dia.
Bon dia.
I el primer de tot és actualitzar el trànsit. Ara està millor, però la primera hora ha estat molt complicada. Clàudia Serra, bon dia.
Sí, i a més ara estem pendents de la carretera C-17 a Montcada, que es trobaria tallada per manifestació en tots dos sentits. A més, segueixen les complicacions a la P7, a Santa Margarida i als Monjos, després de l'accident de camions d'ahir al vespre. Sentit nord, hi ha diversos quilòmetres de retencions perquè s'estan fent tasques de neteja a la via i trànsit dens, també més del que és habitual, d'accés cap al nus de la Trinitat per la B20 a Santa Coloma.
Això després que un accident entre dos camions i un cotxe a l'AP7 provoqués un gran incendi que va deixar diversos conductors parats durant hores.
L'accident a Santa Margarida i als Monjos a l'Alt Penedès va obligar a tallar l'AP7 durant més de 3 hores.
Estem aquí i ningú ens ha vingut a dins res. A més de 3 hores que estem aquí.
Tots els primers que han pogut sortir quan han obert el primer carril.
Quanta estona t'has passat tu allà?
3 hores i mitja.
Així ho explicaven alguns conductors afectats a la nit dels ignorants de Catalunya Ràdio. L'incendi va ser perquè un dels camions portava aerosols. Ramon Lamí, el director del Servei Català de Trànsit al Catalunya Nit.
El fregament deu haver originat un impacte amb temperatura que ha provocat que aquest material, que eren aquests esprais, s'incendiés. El que ha provocat és que s'incendiessin tots dos camions i han quedat completament calcinats.
També hi va haver algunes explosions, tot i que no hi va haver ferits.
I avui tornarem a parlar molt de seguretat. Ho farem amb el cap de la Comissaria General d'Investigació dels Mossos, Ramon Chacón, després que es constati que a Catalunya augmenten els tirotejos.
Avui La Vanguardia i El País expliquen que l'any passat els tirotejos van augmentar un 30% a casa nostra, n'hi va haver 93. Això implica una mitjana de 2 persones cada setmana. Tot i que el balanç total és de 7 persones mortes, més de la meitat dels successos van ser trets a l'aire per intimidar i ningú no hi va prendre mal.
I això després de l'agressió que s'ha fet a la Lleida. És la pallissa de 2 nenes a una altra mentre una tercera els anima i ho grava. Els Mossos les tenen identificades, però no se les pot imputar perquè tenen menys de 14 anys. Estela Bussons, bon dia.
Hola, bon dia. Sí, per això el que fa la policia és recollir tota la informació relativa a la pallissa i n'informarà la Fiscalia de Menors, però des del punt de vista policial i judicial no tindrà més recorregut. En aquest sentit, ens diuen que el cas s'haurà d'abordar des dels serveis socials. De moment, en el marc de la investigació, ahir la mare de la víctima es va presentar a la comissaria per ampliar la denúncia que ja havia presentat a l'abril, quan van passar els fets. Avui també podria comparèixer la mare de la principal agressora. Recordem que tot plegat va passar a la plaça de la Llotja de Lleida. A les imatges es pot veure com la víctima és a terra i rep cops i puntades de peu per part de 2 adolescents i se sent la noia que ho grava com les anima a seguir pegant-la.
I a Manresa, detingut un home i una dona per agredir dones musulmanes a Manresa.
Les víctimes van acabar a l'hospital. Segons explica l'Ara, els dos detinguts van insultar un grup de dones que portaven jihad i això va desembocar en una baralla en què 4 dones van rebre diversos cops de puny.
Els Mossos han detingut 2 persones per la seva relació amb la mort violenta d'un home a Reus, al Baix Camp. Els agents van trobar el cos sense vida dissabte en una masia. Ricard Buigas.
Els detinguts de 46 i 79 anys són les dues persones que eren a la mateixa masia de Reus, on els agents van trobar el cos sense vida i amb signes de violència. Segons l'ha explicat els Mossos, dissabte al migdia van rebre l'alerta d'una presumpta baralla en una finca. Quan van arribar a la masia, van localitzar la víctima mortal i els dos homes que han acabat arrestats. Un d'ells va intentar fugir quan va detectar la presència de la policia. Avui està previst que passin a disposició del jutge que ha decretat el secret de sumari. Des de Tarragona, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
I encara 2 casos més de les últimes hores. 2 persones han mort i 4 més han quedat ferides greus aquesta nit en un tiroteig a Ejido, a Almeria.
2 dels ferits són menors d'edat. Segons fonts consultades per l'agència EFE, el presumpte autor dels trets és un home que hauria fugit i que podria ser familiar de les víctimes.
I als Estats Units, 5 persones han mort en un tiroteig en una mesquita de San Diego.
Els suposats atacants, 2 nois de 17 i 19 anys, també han mort, segons la policia, per trets que s'haurien disparat ells mateixos. La policia investiga l'incident com un possible crim islamòfob.
Són les 8 i 19 i avui al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb el secretari general de Vox, Ignacio Garriga. Serà després de les eleccions andaluses, on Vox ha deixat clar que si el Partit Popular vol el seu suport per governar, haurà d'assumir la prioritat nacional. Això mentre Pedro Sánchez esquiva l'autocrítica en la seva lectura d'aquests comicis. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Què tal, bon dia. Juanma Moreno vol seguir sol i fer pactes externs amb Vox. Argumenta que el resultat és prou ampli i que s'ha salvat en part de l'embolic, com ell mateix deia, en campanya d'haver de dependre dels d'Abascal.
Bueno, tenemos menos lío, 53, sí. Un poquito de lío más chicos.
Però des de Vox no aclareixen què faran, si exigir entrar o no al govern, però pressionen ja amb el concepte de prioritat nacional, que Moreno Bonilla no els compra. Mentrestant, el PP activa el mode de campanya per les generals. Andalusia, diu Feijó, ha estat el trampolí per arribar a la Moncloa.
La campanya per lograr el canvi en Espanya empieza hoy.
El PSOE entoma els mals resultats. Montero es quedarà de cap de l'oposició, no garanteix quan.
Dentro de 4 años, pues, si estoy en condiciones y mi partido lo quiere, pues ahí estaré.
I el partit confia que en podrà recuperar els votants de cara a les generals, que Sánchez no pensa avançar, tot i els mals resultats seguits en les darreres 4 eleccions.
El PP celebra els resultats a les eleccions andaluses, però l'altra cara de la moneda la té als tribunals, i per partida doble.
Avui segueix el judici del cas Kitchen, que investiga el suposat espionatge a Luis Bárcenas, encara amb àudios presentats com a proves en aquesta causa. A més, avui a l'Audiència Nacional es reprenen el judici del cas Púnica per suposades adjudicacions irregulars d'actes a municipis madrilenys governats pel Partit Popular.
I 2 apunts més de l'agenda política. Un sobre el vice Pérez.
El Parlament Europeu vota la retirada de la immunitat parlamentària del líder del partit. S'ha acabat la festa. Els motius serien el suposat finançament il·legal del seu partit.
I atenció també al que està passant Junts. Josep Rius renuncia a ser el candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona.
Per evitar enfrontar-se en unes primàries amb el líder actual del grup municipal, Jordi Martí, que manté la seva voluntat d'aspirar a ser l'alcaldable. En declaracions aquesta nit a BTV, Martí deia no sentir-se al·ludit quan Rius parla de confrontació.
El president Puigdemont és el meu president, el senyor Jordi Turull és el meu secretari general i Junts per Catalunya és el meu partit.
I tot apuntava a que Josep Rius era l'aposta personal de Carles Puigdemont. I avui el director general de l'Organització Mundial de la Salut explica la situació de la salut pública global.
Serà l'Assemblea Mundial de la Salut que té lloc aquesta setmana a Ginebra. De moment, l'OMS ja ha avisat que els riscos que la humanitat pateixi una pandèmia pitjor que la Covid són cada cop més alts. L'organització defineix la situació d'alarmant per l'erosió en la confiança de la gent i les desigualtats.
I això mentre la República Democràtica del Congo confirma com a mínim 116 morts pel virus d'Ebola i d'Ebola i manté la vigilància sobre 400 casos més amb molt pocs recursos. Burkina Faso, Elia Borràs.
Preocupació a l'Àfrica Central per la propagació del Bundibugyo, una variant del virus de l'Ebola del qual no hi ha vacuna ni tractament i que ja ha contagiat almenys 350 persones i ha provocat la mort de 116. La manca d'inversió i material ha dificultat les tasques de prevenció, ho explica el doctor Bixenge des de la primera línia sanitària a l'est del Congo.
És una situació que nos ha dit.
Ens enfrontem a una situació per a la qual encara no estàvem preparats. El principal problema és que els subministraments de prevenció i control d'infeccions són insuficients, però amb els pocs subministraments que tenim ja hem començat.
Nos avons déjà commencé.
L'epicentre d'aquest brot és a la província d'Ituri, al nord-est del país, que fa frontera amb Uganda, on ja han detectat 2 casos, un dels quals mortal. Es tracta d'una zona amb molta activitat minera i amb presència de grups rebels armats, fet que dificulta l'accés de l'Estat. És per això que l'Organització Mundial de la Salut ha decretat l'emergència de salut pública internacional al segon nivell més alt d'alerta. Des de Burkina Faso, Elia Borràs, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I els 5 catalans que anaven a bord del creuer on es va declarar un brot d'antivirus han donat negatiu en la segona prova.
Ara es començaran a relaxar les mesures de seguretat i el grup ingressat en un hospital de Madrid podrà sortir de l'habitació i rebre visites de familiars equipats amb EPIs. L'únic passatger que hi ha a l'hospital madrileny amb antivirus és un home de 70 anys, pràcticament ja no té símptomes i evoluciona favorablement.
I avui tornen les protestes dels pagesos.
La Comissió Europea presenta avui el pla d'acció sobre els fertilitzants en el context de la guerra a l'Orient Mitjà. La idea és controlar els preus, que han augmentat enmig del tancament de l'estret d'Hormuz. Coincidint amb això, pagesos de tot el continent es concentren a la seu d'Estrasburg del Parlament Europeu per reclamar ajuda urgent.
Això mentre continua la tensió a l'Orient Mitjà, Donald Trump apuntava que les negociacions amb l'Iran evolucionaven molt positivament mentre preparava nous atacs. Washington, Oriol Serra.
Donald Trump ha tornat a posposar una amenaça. Aquesta vegada el president dels Estats Units assegura que els països aliats a l'Orient Mitjà li han demanat que no tiri endavant els bombardejos previstos per avui, davant la possibilitat que es pugui arribar a un acord amb l'Iran.
L'Aràbia Saudita, el Qatar, els Emirats Àrabs Units i altres països m'han demanat si podíem ajornar l'atac 2 o 3 dies perquè creuen que estan a prop d'un acord. I si el podem tancar de manera que l'Iran no tingui armes nuclears i si estan satisfets, probablement també ho estarem nosaltres.
Trump ha parlat de la proximitat d'una molt bona oportunitat per assolir un acord amb l'Iran, però alhora ha advertit que els Estats Units ho tenen tot a punt per bombardejar aquell país si ho consideren necessari. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
I Vladimir Putin arriba avui a la Xina per reunir-se demà amb Xi Jinping. Moscou, Cristina Solies.
Putin no vol ser menys que Trump i intentarà demostrar que mentre Washington i Pequín són rivals estratègics, Moscou i Pequín són socis estratègics. Tot i això, el portaveu del Kremlin, Dmitry Peskov, procura evitar comparacions amb els Estats Units.
No competim amb ningú pel que fa a la composició de les delegacions. Desenvolupem relacions independents i toca en molts aspectes amb la República Popular de la Xina.
Putin també intentarà assegurar-se que Pequín continua sostenint una economia russa en guerra i sota sancions. Ja no amaga que la relació és asimètrica i que sense el gegant asiàtic no pot plantar cara a Occident. Des de Moscou, Cristina Solies, pel matí de Catalunya Ràdio.
Són les 8:25 i el Suprem debat avui si un pare pot portar als tribunals l'eutanàsia del seu fill.
És un cas semblant al de la Noelia Castillo, que va morir al març després d'un llarg procés judicial. El nou cas és el del Francesc, un home de 55 anys amb seqüeles en el moviment i la parla arran de 3 ictus i 2 infarts a què la Comissió de Garantia i Avaluació de Catalunya va autoritzar l'eutanàsia. El seu pare ho va parar amb un recurs davant la justícia. El Suprem analitzarà el cas i fixarà jurisprudència sobre si una altra persona, un pare o una mare, està legitimat per recórrer l'eutanàsia que ha demanat una persona adulta i amb capacitat de decidir.
I encara els tribunals. Elon Musk perd el judici contra el conseller delegat d'OpenEA, que és Sam Altman.
Musk va vendre les seves accions a l'empresa creadora de ChatGPT i la va demandar per haver deixat de ser una organització sense ànim de lucre. Reclamava una indemnització de 130.000 milions de dòlars. El tribunal no ha entrat en el fons de la demanda perquè ha considerat que els fets denunciats ja havien prescrit.
I també parlant dels tribunals... L'agència tributària recorrerà.
La sentència que absol Shakira de frau fiscal, Hisenda haurà de tornar a la cantant gairebé 60 milions d'euros. L'Audiència Nacional considera que l'any 2011 no va cometre frau fiscal perquè no residia a Espanya.
8:26 i bones notícies per la literatura catalana perquè serà la convidada d'honor al Saló Internacional del Llibre de Torí l'any que ve, Montse Camps.
La literatura catalana tindrà un stand de 150 metres quadrats i participarà en una 20ena d'autors. La directora de l'Institut Ramon Llull, Anna Guitart, explica a aquesta emissora que aquest és el resultat d'anys de feina.
Molt contents perquè és un esforç de molts anys d'anar picant pedra. Creiem que ara és un bon moment per com estan les traduccions de literatura catalana al mercat italià. En els últims 5 anys se n'han fet 180.
Per la consellera de Cultura, Sònia Hernández, l'elecció posa en valor la potència de la literatura i cultura catalana.
En els darrers anys, la literatura catalana és present de manera continuada a grans certàmens internacionals. És motiu d'orgull per al nostre país.
La Fira de Torí aquest any ha tancat amb 254.000 visitants. Montse Camps, pel matí de Catalunya Ràdio.
I acabem amb música. Anuncia definitivament la seva separació després de 30 anys de trajectòria musical.
El grup ho ha fet oficial fa poques hores. En un comunicat admeten que senten que ara és el moment de dir adéu i han agraït tot l'amor i el suport dels seus fans durant tots aquests anys.
Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
Quan vulgui.
Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
Tot el temps que vulgui.
I totes les bombolles que vulgui?
Totes les bombolles que vulgui.
I tot el relax que vulgui?
Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
Em pots fer fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest dimarts, per només 2 euros, vot de 118 milions. Milionari forever.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Catalunya Ràdio.
I pel que fa als esports, Florentino Pérez podria tenir oposició a la presidència del Real Madrid.
L'empresari Enrique Riquelme ja té l'aval, 187 milions d'euros, medita presentar-se a les eleccions.
No vamos a ir a perder el tiempo y los próximos días, 2-3 días, decidiremos qué es lo que vamos a hacer. Y si vamos, será algo realmente que tenga un buen sentido y que sea ilusionante para un nuevo Real Madrid de los próximos 10, 15 o 20 años.
José Mourinho està a punt de tancar el seu retorn a la banqueta blanca 13 anys després, no ha renovat amb el Benfica, espera que el Madrid pagui els 3 milions de la seva clàusula de rescisió. Carvajal va anunciar que deixa el Madrid als 34 anys.
Mentre Guardiola podria tancar la seva etapa al City.
Després d'una dècada, la BBC apunta que després del partit contra l'Aston Villa tancarà la seva carrera a la Premier. El Daily Mail li afegeix que es farà una desfilada en autobús dilluns que ve per tancar aquesta etapa, però des del club anglès recorden que encara té contracte per una temporada més.
Fermín, que es perdrà el Mundial de Futbol per una fractura al dit del peu.
Fractura al dit petit, requereix cirurgia. Se la va fer a l'últim partit de Lliga contra el Betis, una lesió que arriba el dia que Flick firma la renovació fins al 2028.
Quan penso en els darrers partits al Camp Nou, era un ambient fantàstic. Com ens rebien... Era molt especial. Ho donarem tot l'any vinent per fer realitat el nostre somni. Aquest és l'objectiu, guanyar més títols, també la Champions, i ho intentarem.
Alexia Putella serà avui al Tot Costa de Catalunya Ràdio per analitzar la final de la Champions de dissabte a Oslo entre el Barça i l'Olímpic de Lió. Neymar convocat amb el Brasil pel Mundial i l'Arsenal a un pas de ser campió de la Premier. Va guanyar el Burnley. Pot ser campió avui mateix si ens ho pega el Manchester City.
Són 8:45.
En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum. A factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
I al matí arrenca pendent de... L'acord de pressupostos que Salvador Illa i Oriol Junqueras han firmat aquest matí al Palau de la Generalitat. Anem cap allà, Jordi Corbalán, bon dia.
Doncs a punt de firmar-se aquest acord, ara mateix, després de l'encaixada de mans a la Galeria Gòtica entre el president Salvador Illa i el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, tots dos estan reunits al despatx del president. Fora esperen els equips negociadors de la plana major del PSC i d'Esquerra, pendents que acabi aquesta reunió, surtin i firmin el document de l'acord de pressupostos.
I avui també és dia de vagues d'educació. Avui són el Maresme i el Vallès. Just aquesta hora arrenquen les mobilitzacions. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs nosaltres som aquí davant de l'escola Joan Coromines de Mataró. Tot just a aquesta hora, que era el punt de la convocatòria, comencen a arribar els primers professors amb les samarretes de color groc per engegar aquesta jornada novament reivindicativa en aquestes tres comarques. Aquí la convocatòria està descentralitzada. També es fan accions a partir d'aquest moment a Premià de Mar, a la zona sud de la comarca, i a Calella. I d'altra banda, a les 12 hi haurà una gran protesta, una gran manifestació. S'afegiran els docents del Maresme, al Vallès Oriental, i aniran a Granollers, on faran una marxa cap a la Roca del Vallès. Ara sí que en aquest moment, on ja s'estan fent accions, és a la zona del Vallès, concretament a Montcada. S'està tallant la C-17 en les dues direccions.
I encara sobre educació, aquest matí la consellera Esther Niubó compareix al Parlament. Redacció Marc Jurado.
Sí, Esther Niubó respondrà preguntes dels grups sobre el pla pilot de Mossos d'Esquadra, escoles i instituts. En principi, no està previst que parli sobre la jornada de vagues ni de cap proposta en vista a la mesa de negociació de demà. L'USTEC, per la seva banda, ha enviat una carta a tots els partits demanant que hi hagi un veritable acord de país i que els pressupostos d'educació recullin les seves demandes salarials i de reforç de plantilles.
I a Madrid els focus estaran posats al Congrés dels Diputats. A les 11 compareix la periodista Maribel Vilaplana a la comissió que investiga la gestió de la Dana. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
Bon dia, és la periodista amb qui dinava Carlos Mazón el dia de la Dana, el Ventorro, i durant hores davant la jutgessa del cas ja va dir que havia marxat del restaurant abans de les 7 i que van a buscar el cotxe al pàrquing. El tiquet aportat després demostra que va passar una hora entre que surten del restaurant i ella marxa. Avui té l'opció d'explicar què va fer durant aquell període temporal i si Mazón estava amb ella. Durant aquelles hores ja s'havien produït les primeres víctimes mortals.
I cop d'ull també a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, bon dia.
Bon dia. A Rodalies hi ha els retards habituals per les limitacions de velocitat a la xarxa. A l'R11 destaca el retard de 50 minuts del primer tren que ha sortit de Portbou cap a Barcelona a Sants, on arribarà al voltant de les 9 del matí, una demora causada per unes obres nocturnes que es fan a la infraestructura entre Portbou i Figueres. Pel que fa al tramvia de Barcelona, ja s'ha solucionat la incidència que hi havia a la línia T5 i els trens ja circulen per tot el traçat amb les freqüències de pas habituals. Mentrestant, normalitat al metro de Barcelona i als ferrocarrils de la Generalitat.
I avui especial atenció a les carreteres. Equip Viari, Clàudia Serra, bon dia. dia.
Bon dia.
Punts vermells.
Doncs en tenim tres de destacats. La C-17, amb un cadell reixac, tallada per manifestació en tots dos sentits. La P-7, a Banyeres de Penedès, tallada sentit nord per un accident. I la P-7, a Santa Margarida i els Monjos, 10 quilòmetres de cua en sentit nord.
I algun punt taronja?
Trànsit més complicat a la C-58, també des de Montcada, sentit nord. Hi ha un carril tallat per un vehicle avariat. I a la B-20, a Santa Coloma, l'accés cap al Nus de la Trinitat.
De seguida parlarem de l'acord de pressupostos, però què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio? Sílvia Solanes.
Doncs parlarem de la inseguretat amb el comissari Ramon Chacón, cap de la Comissaria General d'Investigació, també de les eleccions andaluses i el paper de Vox amb Ignacio Garriga, el seu líder a Catalunya. A un quart d'11 conversarem amb Marc Cabra, guanyadora d'un premi Pulitzer. I avui també parlarem de càncer de mama amb la cap de la unitat de l'Hospital Vall d'Hebron i a les 11 Sergi Pàmies.
Avui a l'Àgora Vicent Sánchez també ens acompanyarà Anna Grau, Pere Rossinyol i Marta Monforte.
Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
I pel que fa al temps, quin dia ens espera avui? Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Doncs mira, aquesta hora ja estan marxant els núvols, a poc s'imposarà el sol a la majoria de comarques, el que passa que encara queda inestabilitat i, per tant, avui encara creixen algunes tempestes a l'interior de Girona i al nord de Barcelona. Aquí és on tindrem les tempestes més fortes, fins i tot encara amb alguna calamarsada, potser algun ruixat al Pirineu, i a la resta tens molt més tranquil. Hi ha aquests nuvolets a la costa, que sí, estaran una estona més, però després farà sol i la temperatura pujarà. Avui notarem 3, 4, 5, 6 graus més que ahir. I avui a Ponent es podria arribar als 29, gairebé fregant els 30 graus. I segurament aquests pròxims dies la pujada de la temperatura s'anirà consolidant i aquest ambient d'estiu també l'anirem dotant a mesura que vagi avançant la setmana.
Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb bon preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir, deshidratar conreus de cereals era dessecar. Avui dimarts, un Enigmàrius mèdic del sistema sanguini més comercial, de 5 lletres. Del sistema sanguini més comercial, 5 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmarius abans de les 10 ben tocades.
Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents i comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
D'acord.
Quin és l'autèntic operador 100% català?
Vera.
I el més ben valorat pels usuaris?
Vera.
Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
Vera.
Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundaris i contraindicacions al web de Fisiocrem.
Perdona, al centre?
Mira, veus aquell Skoda Kamiq gris?
Uh-huh.
Doncs estava entre negre i blanc, però el vaig veure en gris i mira'l. I com que ja n'havia tingut un de blanc, total, que en gris mola més, no? Ah, i el centre és per allà, a dos carrers.
L'únic en què pensaràs serà en el color del teu Skoda Kamiq Go. Emporta-te'l completament equipat des de 19.500 euros. Subjecte a finançament amb Volkswagen Bank. Informa't en Skoda.es.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, els periodistes Vicent Sánchez i Anna Grau, el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques Pere Rossinyol i la periodista d'Infolibre Marta Monforte.
I de què hem parlat fins ara abans d'entrar a l'Àgora?
Doncs és d'aquells dies que la tertúlia ja ha començat abans d'hora, el Vicent i el Pere, jo diria joia i alegria perquè Catalunya ja estigui a punt de tenir pressupostos, tot i que també crec que algú ve amb ganes de repassar una mica l'hemeroteca.
I tant. Mira, començaré ja mateix. Any 2005, Manel Nadal era secretari de Mobilitat del Govern.
La línia orbital que relliguen doncs, el conjunt de poblacions i que permeten que tinguem una xarxa i no solament punts que surten de Barcelona.
D'això en parlaven fa 21 anys i després, el 2007, el que era conseller de Política Territorial, Joaquim Nadal.
És una línia relativament fàcil de fer i és una línia de la que fins ara el Ministeri de Foment no n'ha estat prou convençut. Crec que ara comença a estar convençut.
Doncs mireu si em fa d'anys que parlem de la línia orbital. I orbita que orbitaràs. Salvador Illa i Oriol Junqueras, que han ratificat ja aquest matí l'acord dels pressupostos. La consellera d'Economia, Alícia Romero, en donarà detalls d'aquí uns minuts a partir de les 9 en una roda de premsa. Maiol Roger, bon dia.
Bon dia.
Estem parlant d'acord de pressupostos a mitjans de maig, quan ja ha passat una tercera part de l'any. I quan entraran en vigor?
Doncs segurament abans de l'estiu, abans que acabi el període de sessions, per tant, estaríem parlant d'entre un mes i mig i dos mesos de tramitació parlamentària. Si tot va bé, avui ja s'ha signat l'acord amb Esquerra. Dijous s'hauria de signar amb els comuns, encara falta algun serrell, però vaja, dijous s'hauria de signar amb els comuns, i divendres en un Consell Executiu Extraordinari s'haurien d'aprovar. A partir d'aquí anirien al Parlament, i com et dic, és entre un i mig i dos mesos de negociació, per tant, aniríem ben bé a mitjans de juliol si se segueix tota la tramitació parlamentària habitual.
Tot apunta que seran els únics pressupostos que es podran aprovar aquesta legislatura, veurem què és el que passa, evidentment, però aquests comptes també serviran per acabar ja amb aquests tres anys de pròrroga.
Sí, recordem que els últims comptes es van aprovar el 10 de març de 2023. Això vol dir que portem 1.167 dies en pròrroga pressupostària. És el període més llarg des de que es fan pressupostos en autonomia, perquè anteriorment, entre el 2017 i el 2020, també vam estar en pròrroga, però fins ara no havia durat tant. I veurem fins on duren, perquè, és clar, la redacció dels pressupostos del 2027 ja hauria d'estar en marxa. S'haurien d'aprovar el govern entre octubre i novembre per aprovar-los a temps a l'1 de gener. Però, és clar, de moment estem amb els del 26 i ja veus a la data que els aprovem.
I el Consell Nacional d'Esquerra Republicana ha avalat aquest acord amb el govern, però també amb crítiques per la renúncia, sobretot pel que fa a l'IRPF. Això ens deia Oriol Junqueras al matí de Catalunya Ràdio el 24 de febrer.
Ara com ara, no sembla que el Partit Socialista vulgui complir amb el tema de l'IRPF. No ho sembla. I si el que vol fer és complir amb els seus compromisos, doncs nosaltres negociarem pressupostos, que no vol dir necessàriament que els votem, els negociarem. Que no vol complir, doncs no negociarem pressupostos.
Per tant, Esquerra també haurà de respondre què és el que ha canviat. Pere Rossinyol.
Bé, jo crec que és una bona notícia, tot això. Venim d'una època, diguem, complicadíssima.
Sí, però la pregunta és per què no es van aprovar aleshores?
Bé, doncs s'ha imposat el seny. S'ha imposat el seny. O sigui, aquí hi havia hagut una estratègia, diguem, de veure qui la té més llarga, amb perdó, eh? O sigui, a veure si t'aconsegueixo doblegar el pols. Ningú ha pogut doblegar el pols a l'altre.
O tots dos l'han doblegat.
O tots dos l'han doblegat.
Van forçar que retirés uns pressupostos.
Vale.
Que sí, això és un gest ja que és important, diguéssim, sí, que un govern retiri uns pressupostos, i segon, han aconseguit que l'IRPF no sigui la línia vermella.
D'acord, però l'alternativa, diguem, de seguir, diguem, així, amb a veure qui la té més llarga, o amb el pols, ens portaria unes eleccions, ens portaria, diguem, quan no té sentit, perquè hi ha una majoria d'esquerres. Aquí sempre ens discutim amb el Vicent, diu, sí, hi ha altres variables, no només l'eix esquerra-dreta, però aquest és un. Hi ha un acord d'investidura en què anava molt més enllà d'un acord d'investidura, perquè es va pactar un programa per tota la legislatura. Per tant, lo lògic és que hi haguessin pressupostos. Després d'aquestes tensions, que tenien molt a veure amb el relat, a veure qui imposa què és això que t'ho faré menjant patates, etc etc. Però finalment, doncs tothom ha fet renúncies, i per mi és una bona notícia, malgrat que, òbviament, doncs això, aquest espectacle ens l'haguéssim pogut estalviar i ara no estaríem debatent de qui se l'han passada, no? Lo important per mi és que hi ha pressupostos, això es vol pel país i es vol per aquest govern i pels les forces que li donen suport.
Oriol Junqueras, a veure que no es desencallava, l'IRPF també afegia això.
És una condició molt important. Però, en tot cas, dependrà de quantes altres propostes siguin capaços de posar sobre la taula. Si el Partit Socialista ens proposés, mira, escolta, l'IRPF no, però la independència sí, nosaltres què faríem? Doncs acceptar la proposta, sí. Per tant, escolti, si el govern té alguna proposta alternativa, que la presenti.
la proposta alternativa no és la independència, però sí és un tren orbital. Anna Grau.
Bé, a veure, jo crec que a la gent ja li costa molt entendre exactament què hi ha en els pressupostos que s'aproven o que no s'aproven. Només falta exacte doncs, que hi hagi un concurs de, com deia l'estimat Pere, bon dia, Pere, qui la té més llarga, no? Aquí fa l'efecte de entre renúncies i per exemple, quan en Junqueras diu, si no ens dona l'IRPF però ens dona la independència, qui diu la independència diu alguna altra cosa que potser no s'explica, doncs no sé, doncs potser doncs, altres incentius per
home,
altres bandes.
Hi ha més diners per a la gent de catalana, hi ha sí. El fet també que en el Consorci de la Zona Franca hi haurà majoria exacte. De l'administració catalana, que això és veritat que no és poca cosa, eh? Però,
sí, no, però vaja, i també això vol dir llocs de treball per una sèrie
sí,
de gent.
Sí, la independència no és un tren orbital. És
sí, exacte, una sèrie de gent, de determinats partits, etc. A la gent el que se li hauria d'explicar molt bé quan es mira doncs, aquestes batusses pel pressupost, com qui es mira doncs, un Barça-Madrid, que prometre coses és gratis mentre no tens pressupostos. Dius, donaré tant als malalts de la L, faré exacte, el tren orbital, posaré, no sé, roses a tots els semàfors de Barcelona. Si no hi ha pressupostos, tot això queda en res, perquè tot això és una carta als Reis. Llavors, jo a mi m'agradaria que la gent fos molt més exigent i que els pressupostos deixessin de ser una arma política de desestabilització de governs o de l'oposició, que també es veu de la doble banda, i que es anés al fons de la qüestió. Ara, jo també et diria que aquí la gent hauria d'agafar cultura pressupostària i mirar i llegir-se'ls els pressupostos. Moltes vegades no se'ls llegeixen els polítics que els voten, però la ciutadania sí que se'ls hauria de llegir.
Vicent.
Jo també, responent una mica al meu estimat senyor Rossinyol, no es tracta que hi hagi dos eixos, ja ho sabem, es tracta de quin és el primordial, que això no ho sabíem tant. És a dir, que si no és fer trampa. Fins fa poc el primordial era l'eix independentista, i encara ho hem vist en l'Ajuntament de Barcelona, perquè aquí les dretes han votat espanyoles, han votat en les esquerres espanyoles durant dues vegades consecutives i s'han quedat tot tan tranquil, i ara veiem que això s'ha desplaçat. I aleshores, no, és que si no ens enganyem i no sabem què està passant així. Aquí hi ha hagut un moviment, i està havent-hi un moviment de, per dir-ho així, de quin és l'eix més important per als partits independentistes. I això s'ha d'explicar, i s'ha de veure també que la política... Hi ha molta gent que està pagadíssima i que està contentíssima perquè consideren, per exemple, que Junts és extrema dreta i que ja està bé i que les esquerres i tal, hi ha una gent que no n'està tan contenta perquè diu aquí ens va mobilitzar.
Ho hem vist perquè estan just firmant aquest acord ara, Jordi Corbalán.
Sí, ara mateix són a la galeria òtica, encaixada de mans, aplaudiment dels membres dels equips negociadors asseguts a primera fila, Oriol Junqueras i Salvador Illa, el president Illa i el president d'Esquerra intercanvien les carpetes amb aquest acord de pressupostos. Ha estat un vist i no vist, molt ràpid, han firmat els documents respectivament a peu dret amb una senyera de fons i en aquests moments, doncs, tant el president Illa com el líder d'Esquerra van a primera fila on aquests aplaudiments que sentíem doncs, són, com dèiem, dels equips negociadors. Hem vist Lluís Amoret, hem vist Ferran Pedret per part del PSC.
Lluís Salvador,
hem vist,
també, no?
Hem vist Lluís Salvador, l'home fort d'Esquerra i d'Oriol Junqueras.
Ah, és l'home fort d'Esquerra, ara, Lluís Salvador?
És un dels homes forts, diguem-ne, de portes endins d'Esquerra.
Sí, perquè Lluís Salvador va ser apartat en el seu moment, no? D'Esquerra?
Sí, va ser així, però en aquests moments com a persona de confiança d'Oriol Junqueras doncs, entre d'altres, és la persona doncs, que també ha estat o de les persones que han estat al capdavant de les negociacions d'aquest acord de pressupostos. Hem vist també Esther Capella, la portaveu d'Esquerra al Parlament. Com dèiem, ha estat un acte molt ràpid. Tot just els mitjans gràfics han tingut temps d'immortalitzar breument aquesta escena i ara el que esperem aquí al Palau de la Generalitat és que comparegui la consellera d'Economia Alícia Romero. Més tard ho farà Oriol Junqueras a la seu d'Esquerra. Però ara sí, podem dir que l'acord de pressupostos pendents que ens remetin al document ja està firmat entre el govern de Salvador Illa i Esquerra Republicana.
Doncs gràcies, Jordi Corbalán. Deies, Vicent, perdona.
No, deia això d'entrada i aleshores resulta que aquí hi ha hagut un canvi molt important i és convenient dir-ho. És a dir, aquí l'eix que era determinant i que implicava grans pactes fins i tot d'estat, ara ja no figura. Dit això, això no té res a veure amb aprovar un pressupost, crec jo, i anem més en més, i encara menys en èpoques com la que vivim ara. És a dir, jo crec que sí, que s'han d'aprovar uns pressupost, i que és lògic que tot un pacte i hauria estat bé també que estiguera junts en aquest pacte. Això és la idea inicial. I si no, només mos hem de llegir l'informe Fènix que es va publicar o que van fer públic alguns economistes conduïts pel senyor Sever Roig, que no és mal mal dit, i que explica què està passant a Catalunya, jo crec que és un gran informe per saber que és absolutament necessari que hi hagi polítiques d'unitat en aquests moments, que el conflicte obert ja no mana. D'acord. I aleshores ja hauria estat... I a mi em sembla molt bé que el Junts o Esquerra Republicana faci valdre no sé quin eix, però que aprove pressupost. Dit això, què passa quan la gent constata que no passa res? És a dir, què passa quan tu negocies coses que no passen? Què passa quan el 2010 es va aprovar un eix orbital i una estratègia dins del tripartit i que després, per la crisi o pel que siga, però resulta que 17 anys més tard això no ha passat. I això és una vegada, i una altra, i una altra. I aleshores dius, bueno, anem a veure, i si deixaren de fer tant de teatre, per l'amor de Déu, i el que s'aprovara fora constatable, què està passant? Allò que s'està acordant es compleix, només això. I aleshores, perquè també es va acordar fa temps que el port de Barcelona estaria dirigit... Sí. I què ha passat amb el port de Barcelona? Però és que ens
no,
pren...
Però aquí també el periodisme, és que també fem uns seguiments dels temes que també és ridícul.
D'acord, no, però encara sort, que, encara sort que, això... que algú ahir va treure unes imatges de TV3 en què es veia, sort, que la periodista que estava comentant tot això deia, després... bueno, i ara ja tenim l'eix orbital. Pues sí. Si no tenim res, sí. És a dir...
Però i després també tu demanaves generositat. Parlaves de que Junts pogués entrar en aquesta negociació també pressupostària per condicionar els pressupostos. Però és que clar, Junts, Josep Rius, que és el portaveu de Junts, que ha criticat que els republicans de Junqueras hagin apostat per recuperar aquesta línia orbital, ha dit això.
Es demostra una vegada més que Esquerra Republicana ha renunciat a ser una alternativa del govern i s'ha conformat a ser una crossa del govern de Salvador Illa. Abans de ressuscitar projectes faraònics, més val que arreglin rodalies que continua fallant estrepitosament.
Que Junts digui que abans de recuperar projectes faraònics es dediquin a arreglar rodalies, doncs també...
Home, segurament... A veure, un moment. Si tu negocies a Catalunya i ho condiciones a acords que s'han de fer a Madrid sobre acords que no s'estan complint i que encara ara són més angoixosos, doncs em sembla bé. És a dir, Junts determina que ha passat a l'oposició i que no vol saber-ne res.
Vicent, Junts ha governat durant molts anys en aquest país.
Sí.
Està dient que deixin de fer projectes faraònics i que dediquin a arreglar rodalies.
Sí.
I qui no ha arreglat rodalies durant aquests anys?
Un moment. Rodalies, perdona, rodalies no ho ha arreglat l'Estat. Aquí s'ha pactat 10.000... També podem fer hemeroteca.
I quina era la prioritat de la Generalitat amb aquest tema?
No, la prioritat de la Generalitat...
Era
durant...
tocar-se el malic i mirar-se el nas.
No.
Al revés t'ho dic, perquè...
Durant uns anys, la prioritat d'aquesta... He constatat que no hi havia res a fer negociant amb Madrid. Ja. La prioritat...
Però,
a vostè no li agrada. A vostè no li agrada.
Però la prioritat... gent col·locada a dir...
Un moment. Sí,
no?
Això és molt fàcil dir-ho sempre, perquè tot el món col·loca gent a dir, aquí, allà i a tot arreu.
No, jo no.
No, vostè no, perquè no pot. I si poguera, ja en parlaríem. O jo mateix. I si poguérem, ja en parlaríem. Però aquesta no és la qüestió, perquè això és molt...
Sí, és la qüestió.
Com... No és la qüestió. Mira com col·loquen la... Pues mire, ara Junts no vol costar... No vol col·locar
ningú
a dir.
Però Vicent, tu citaves l'informe Fènix.
Vostè diu col·locar gent a dir. Pues mire, Junts no vol col·locar gent a dir.
No?
I això és millor.
Des de quan?
No, des d'ara. Perquè quan no pacta... Des d'ara. Quan no pacta, no col·loques. No, des d'ara. Quan no pactes, no col·loques.
Primer els han col·locat i després han despactat.
Clar, Vicent, diguem. És això que dius, doncs que marxin d'ENA, que marxin del Consell d'Administració de la Televisió Espanyola.
No, bé, clar. Un moment, això és una qüestió entre ells també.
Oh, però, tant,
No, però en tot cas, més borros al suen, perdó. Però, escolta, això depèn de la Generalitat o depèn de Madrid? No, està dient d'ENA i... No, i en raó. Això que depèn de Madrid? Doncs aquí resulta que el Junts està fent oposició, sobretot a Catalunya, i a mi em pot semblar bé, continuo pensant que s'equivoquen, perquè el que haurien de fer seria fer pactes que pogueren concretar-se. Aleshores, dient ja que tot el món és veritat, tot el món està pensant sempre en col·locar gent a dit, i a veure, i qui no calça el seu dit, i potser no podrà perquè el té determinant per triar la gent, dient tot això, escolta, el que no se pot continuar fent és negociar coses que no es compleixen perquè no depenen de tu. No és que
però
no
si depenen de tu, perquè si tu tens una pressió... A veure, si tu ets soci del Pedro Sánchez i tu arribes amb uns pactes a Madrid i tu tindries la possibilitat de fer una moció de censura i no la fas, vol dir que tu estàs tragant una sèrie de coses que altres també i que les teves prioritats són unes
si
unes altres.
Si fas una moció de censura,
i si portes molt de temps
governant... Si fas una moció de censura, suposa que serà perquè per triar un altre candidat, per si no, per què la fas? Vostè vol que Junts o Esquerra facin president del senyor Ayuso?
Vicent, pues el que no dic és que el que no es pot fer és anar a Madrid a per un costat a fotre crits, però per l'altre quart a pactar que et col·loquin gent amb determinades coses, i llavors a queixar-te de que no val Rodalies, quan tu, mentre has governat i has tingut aquesta capacitat de pressió, podies haver prioritzat els Rodalies en comptes d'altres
pressegades. A Catalunya no té capacitat de pressió ningú.
Ah, no?
No. Ni Comissions, ni la UGT, ni Foment, ningú, ni la PIMEC, ni els partits. A Catalunya no té cap capacitat de pressió ningú, perquè si no, no s'aguantarien les coses que s'han estat aguantant. I precisament, constatat que no hi ha capacitat de pressió i que sempre és de baes, com diré en el meu poble, al final les coses van anar com van anar també o com podrien anar al futur. És a dir, quan la teua pressió és ridícula i tot el que pactes no es compleix sistemàticament, tu te pots equivocar, perquè és veritat, no reconèixer que hi ha gent que vol continuar incidint en alguns mitjans per col·locar persones d'acord. Però aquest no és el problema. El problema és que tot
és el
problema és que tot el que tu pactes no es compleix mai. Aquest és
Són les 8:54, hi ha una última hora del País que ara confirmarem, que és que Zapatero estaria imputat per blanqueig de capital en el cas Plus Ultra. Ara ho expliquem.
En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal. I la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a Facilitea Cotxes en Finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
El matí de Catalunya Ràdio.
Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
Dimecres, Quanta guerra, amb l'avi de Núria Marín.
L'any 36, veu des del balcó de casa com esclata la Guerra Civil a Barcelona.
Ostres.
Es presenta de voluntari per ser sanitari a la guerra.
Uau, sempre s'havia identificat com a rojo.
En tinc una de boníssim.
No.
Sí.
Quatre. Que xulo, tio. Mai m'hauria imaginat que s'havia exposat a situacions tan límit.
Quanta guerra, dimecres a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
I en expirar deixem anar tot allò que ens pesa?
Les notes del nen, les obres a casa...
El manteniment del cotxe...
Ah, no, això no és cap càrrega.
Descobreix com és de fàcil fer el manteniment anual del cotxe a Peugeot Service amb lubricants Total Energies i entraràs en el sorteig de premis fantàstics. Condicions a Peugeot Ponès.
Peugeot.
La teva pròxima aventura t'espera al Pirineu i les Terres de Lleida. Descobreix paisatges únics practicant senderisme, ciclisme o rafting. Endinsa't a la història del seu patrimoni i gaudeix dels sabors autèntics d'una terra rica en tradicions. Lleida. Tot el que busques és a l'interior. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
Fes que el teu estiu es faci realitat amb Travel Plan i viatges al Corte Inglés a preus increïbles com Punta Cana a partir de 850 euros i amb fins a 300 euros en cupó regal del Corte Inglés. Consulta en les condicions. Reserva el teu viatge de Travel Plan amb la confiança de viatges al Corte Inglés.
Bona nit! Malparit!
40 anys després, el Sopa de Cabra expliquen la seva història com mai ho havien fet abans.
Junts amb un escenari es creava una bomba de rellotgeria. Sopa de Cabra mai ha sigut un grup d'amics. Cada concert era una bronca terrible.
Sempre funcionàvem així. Ho deixem, va, ho deixem.
I després surten i dius, no ho puc creure. Com pot ser? És màgia.
Nits sense ficció. Sopa de Cabra. Tornar enrere. Avui, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
A la República del Mediterrani compartim llengua, però no sempre veiem la vida de la mateixa manera.
Aneu massa de listos.
I els valencians?
No, els valencians, que mira, si hem caigut vegades i hem tornat a alçar-nos.
Aquestes diferències influeixen en com vivim i en com interpretem el món.
Una vegada més demostrarem que és mallorquí. Sobretot som caparruts.
Has sentit el que acaba de dir?
Que a Mallorca no feu l'amor.
Segona temporada de la República del Mediterrani, el videopodcast de la Maria de la Pau Gené, que descobreix les diferències de cada territori catalano parlant, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Hi ha una discussió molt aferrissada fora d'antena amb Vicenç Sánchez, amb Pere Rossinyol, també amb Anna Grau i amb Marta Monforte. Tenim una notícia d'última hora, que és que Zapatero ha estat imputat per blanqueig de capitals. Tania Tàpia.
Sí, bon dia. El que sabem és que hi ha en marxa una operació de l'UDEF que en aquesta causa de plus ultra que porta el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, i que hauria imputat doncs, ja a l'expresident Rodríguez Zapatero. Recordar que aquesta investigació es porta per al rescat de l'aerolínia després de la pandèmia amb 53 milions d'euros. El jutge creu que es va aprofitar aquesta operació perquè hi hagués cobrament de comissions il·legals, també per rentar fons, i en tota aquesta causa, l'última hora és que José Luis Rodríguez Zapatero estaria ja investigat per aquest tribunal, per l'Audiència Nacional.
Investigat vol dir que ara comença un procés d'investigació i veurem doncs, què és el que passa. Tot això està en secret de sumari, Tània?
Doncs la causa ja fa temps que s'està instruint. Desconec si hi ha una part, si us soc sincera, si està en secret o no. El que sabem és que ja doncs fa temps que s'han fet altre tipus de diligències i el que sí que us podem confirmar és que l'UDEF, per tant, la unitat que és responsable d'aquest tipus de delictes econòmics, té en marxa un operatiu que, per tant, podria suposar registres, podria suposar detencions. Tot plegat s'està portant a terme ara i, per tant, caldrà esperar algunes hores per saber-ne el resultat.
Gràcies, Tània.
Fins ara.
T'has sorprès, Pere?
No, perquè ja feia alguns dies que alguns mitjans molt antigovernamentals insinuaven aquesta possibilitat i semblava que la preparaven, no? I certament estem en un moment en què hi ha moltes causes paral·leles, diguem que d'alguna manera van en contra de l'actual govern o del seu entorn. Hi ha jutges molt diferents, hi ha causes molt diferents, i hem d'esperar a veure quan s'aixequi el secret de sumari o quan es coneguin els detalls. Abans no m'atreveixo a saber si estem davant d'un jutge o